El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Més aquí, que passa que avui, mentre ens sentiu, segurament ens esteu escoltant alumnes que d'habitual estaríeu caminant pel carrer, anant cap a l'escola, cap als instituts, cap a les universitats. La comunitat educativa ens ajudarà a aturar el coronavirus i per això avui li hem demanat al conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ens acompanyés avui per parlar-ne, precisament. Josep Bargalló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta decisió, que és dura, que és difícil, que afecta moltes variants, no? Perquè, evidentment, a més, estem en període aviat de preinscripció escolar, és necessària fer-la bé, no?
És necessària fer-la molt bé. És a dir, no hem tancat les escoles, els instituts, les llars d'infants, i no hem suspès les classes a la universitat, com s'ha no tancat l'edifici, en el resta de casos sí, diguem-ne, per fer un període de vacances escolar. Ho hem fet perquè per reduir les probabilitats de contagi, per poder aclarir la traçabilitat, i per tant demanem doncs, que amb aquesta solidaritat i aquesta responsabilitat social que tenim tots com a país en els grans moments, que entenguem que és un gran moment i que per tant, és a dir, no es tracta deixar de fer classes per organitzar sortides conjuntes o no sé on. Es tracta que, i entenem que les famílies doncs, han de fer un sobreesforç, evidentment que l'estan fent perquè han de reorganitzar-se, etc. Però que demanem doncs, que no hi hagi aglomeracions de gent, no hi hagi molts contactes, no. El professorat està a casa, però està a la nostra disposició, però si li hem de demanar que reprogramin alguna cosa...
Això aturis aquí, conseller. Sí. Quan ahir, jo els vaig seguir atentament a la roda de premsa, quan va dir que aquests més de 100.000 docents que tenim a la nostra comunitat educativa estiguin a disposició, és a dir, que vostès els puguin mobilitzar, per quines tasques?
No és ben bé mobilitzar, perquè no els hem de demanar que vagin a un lloc. És a dir, doncs és probable doncs, que per exemple, s'hagi de reprogramar algun treball per projectes d'alguna escola. Doncs, es pot reprogramar. És probable que organitzem un tipus de formació online per qüestions concretes. És a dir, com que no són vacances, continuen treballant. Ho fan a casa. Ara no tenen molts d'ells una feina específica, però pot ser que la tinguin un dia. És que el missatge que volem donar és el que reiterem. Com que no són vacances, el nostre professorat està a la nostra disposició per si fa falta per alguna cosa i l'alumnat està a casa seva i surt el menys possible i surt no a fer coses col·lectives i per això, per exemple, no hi ha esport escolar,
sí.
Ni que no sigui lectiu.
Aleshores, quants professors o mestres tenim ara aïllats o confinats? Perquè aquesta decisió la vau prendre ahir, suposo que perquè les dades que teníeu al departament us feia pensar que aquesta seria una mesura, com deia Salut, necessària per contenir-lo, no?
Sí, ahir, perquè la gent comprengui l'abast, entre les 9 i les 10 del matí, a mi em van arribar 3 casos, o 3 escoles que teníem en aquell moment més professorat confinat a casa que professorat disponible per anar a l'escola. Per tant, havíem de decretar trencament de 3 escoles. Jo què dius? Si entre 9 i 10 i has de decretar trencament de 3 escoles, vols dir que al llarg del dia d'avui ho hauràs de fer. Això què era? Era respondre a posteriori, primer, i després de donar un missatge a la població d'ara en tanquem una, ara en tanquem l'altra, ara en tanquem la següent. Dius, escolta, no. No hem de respondre a, sinó hem d'avançar-nos a, i a més hem de donar un missatge clar de duresa i de tranquil·litat, de radicalitat, però també de precaució. I era l'única solució real, i a més era per ajudar el sistema sanitari.
Conseller, i aquest és l'objectiu, que la comunitat educativa ens ajudi a aturar i a contenir el coronavirus. Hem fixat ara fins al 27 de març aquest tancament de l'activitat lectiva presencial en els nostres centres educatius, amb possibilitat que en funció de com evolucioni s'allargui?
Amb possibilitat de com evolucioni s'allargui. En alguns països europeus ho han allargat perquè després ve Setmana Santa. Nosaltres, com que l'acord general en totes les activitats eren 14 dies, n'hem fet 15 perquè no anàvem a tornar un dijous, perquè era bastant estúpid. Si tot va molt bé, no caldrà allargar-ho. Si tot continua amb una certa progressió no exagerada, però potser en part previsible, doncs potser caldrà allargar una setmana, però diguem-ne, com que tenim la mesura presa, allargar-ho no en serà molt difícil. Esperem no haver-ho de fer, eh? Esperem no haver-ho de fer.
Esclar, si estiguéssim dues setmanes o tres sense tenir les classes, i ara arribarem a la qüestió online, que a mi em sembla molt interessant la reflexió que feia ahir el conseller sobre el fet que hi ha una desigualtat digital que fa desaconsellable l'educació online en aquests moments per tota la comunitat educativa. Podríem arribar a allargar una mica el curs de tal manera que en comptes d'acabar el 22 o el 23 de juny poguéssim acabar a mitjans de juliol i recuperar aquestes setmanes que estem perdent ara?
En l'actual situació no ens ho plantegem. Si hem d'ampliar, podem plantejar-nos qualsevol cosa. Si estem en un estadi, nosaltres tenim el departament, el que podríem dir una cèl·lula de crisi, que està reunida permanentment i que va prenent decisions permanentment. Per tant, si hem de prendre una decisió perquè la situació varia, la prendrem. 14 dies no ens faran, diguem-ne...
Perdre el curs.
Ens faran reprogramar. Bé, doncs ens faran reprogramar. La professionalitat dels nostres docents és molt alta i, per tant, saben reprogramar i ho faran. I això no ens preocupa. Pot dir que la selectivitat, doncs de la selectivitat, doncs per 14 dies tampoc passa res i, de fet, si la cosa s'allargués molt, doncs s'allargaria i afectaria la selectivitat.
Sí, però també aquí hi hauria mesures de dir, escolta, aquesta matèria que no s'ha donat, s'hauria d'arribar a un acord perquè no entres examen,
per això,
no?
Per això dic que si tot s'allargués molt, no, tot canviaria. Clar. Per tant, no ens ho podem plantejar ara amb aquestes circumstàncies.
Ahir, quan vaig sentir la roda de premsa en directe de Pedro Sánchez, parlava del tancament d'escoles i deia educació online. Josep Bargalló deia alerta amb aquesta pel·lícula perquè les persones, la desigualtat d'accés a la tecnologia no és igual i el que farem és aprofundir la bretxa digital que tenim a la nostra comunitat educativa, que encara la tenim.
Nosaltres parlem de tancament d'escoles i instituts i de cessament d'activitats lectives. Tant no hi ha activitats lectives. Que evidentment que aquells centres que tenen un sistema d'ensenyament que inclou el món digital poden continuar treballant, però no es pot fer res que després s'hagi d'avaluar. És a dir, no es pot fer res aquests dies que després comparti, per dir-ho en llenguatge tradicional, un examen.
Sí, sí.
Per què? Perquè no podem garantir que tots els nostres alumnes a casa tinguin connexió a internet. Hi ha capes de la societat que no en tenen, ni podem garantir que tots els nostres alumnes tinguin a casa un ordinador amb la potència suficient com per fer segons que no tots els alumnes ho tenen. I per tant, això seria desigual, inequitatiu i injust. Tant es pot fer online o que el centre cregui que es pugui fer i els alumnes tinguin la disposició a fer, però no es pot fer res que s'examini, perquè hi ha cessament d'activitats lectives i hem de ser justos amb tothom, amb ni que sigui amb un sol alumne, hem de ser justos amb ell.
Més qüestions. A la comunitat educativa, els docents, això afecta interins a nivell, vull dir, laboral, eh? Té perjudici per algunes de les persones que en aquests moments estan en situació d'interinatge a les nostres escoles des del punt de vista retributiu?
No. Pel que fa al professorat, no. El de la pública, evidentment que no, i el de la privada i la concertada no hauria tampoc, eh?
Suposo que estareu especialment vigilants amb això, no?
Sí, evidentment. Sí que hi ha un sector que ens preocupa, que és el dels treballadors, per exemple, dels menjadors. No? Treballadors i treballadores de menjadors. Aquest ens preocupa. No hi tenim una relació directa i ens preocupa. Però del
aquí de quantes persones estem parlant? De moltíssimes persones,
sí.
Eh?
Però ens preocupa dels menjadors encara més una segona cosa. Si ens preocupa dels menjadors, la situació laboral d'aquest personal contractat de maneres diverses per qui gestiona un menjador, que són també gestions molt diverses, però ens preocupa una cosa molt més, que és aquests 120.000 alumnes que tenim en beca menjador.
Clar, perquè hi ha nanos, i això ho hem explicat en diverses ocasions, que a les beques menjador l'únic àpat calent, per entendre'ns, perquè tothom ho entengui, amb condicions nutricionals que tenen, és en aquest moment, sí. No?
I ens preocupa molt.
I això com ho podem resoldre?
Bé, avui tenim una reunió amb el Departament de Treball, amb Creu Roja i amb Càritas, i a vegades estem en contacte amb algunes de les empreses que gestionen menjadors, i amb algunes de les institucions que gestionen menjadors, per si arribem a trobar una solució que no és gens fàcil, que poguéssim aportar, diguem-ne, càterings freds en alguns llocs perquè les famílies, de manera individualment, que tenen beca, poguessin anar a buscar aquest menjar.
Clar.
Aquesta és una solució que, clar, com que tenim uns 120.000 beques amb unes 3.000 escoles, no és fàcil, perquè potser en algun... Però estem intentant trobar la solució que arribi al màxim possible d'aquests alumnes que estan becats, alguna manera de poder arribar a obtenir, diguem-ne, el menjar, l'àpat aquest de dinar que ara no tindran.
A veure, el període de preinscripció, conseller, pel curs vinent és del 23 de març justament fins a l'1 d'abril. Aquí hi ha alguna disfunció que pugueu anticipar de dir, escolta, això ens afectarà, no ens afectarà? És evident que les portes obertes no es faran. Les
portes obertes estan tancades.
Ja està. Aquest any això no passarà. No?
Hi ha portes obertes, diguem-ne, a les pàgines web. Si algú vol saber per projectes educatius, estan a les pàgines web.
I, per tant, tothom això ho podrà consultar. Però no modificareu el període de preinscripció del 23 de març a 1 d'abril?
En principi no. Primer perquè preveiem que, diguem-ne, el curs evolucionarà normalment a partir de Setmana Santa, per dir-ho així, i preveiem que el curs que ve també, i per tant el període és el que és perquè la matrícula pugui anar bé. El que sí ara estem estudiant és com les famílies podran presentar la sol·licitud.
Sí.
Ho farem. És a dir, garantim a les famílies que podran presentar la sol·licitud. I ho podran fer al voltant del centre. El que sí que impedirem és que això produeixi aglomeracions, perquè no pot ser, però ho podem fer. Impedirem que això posi en risc personal, perquè ho podem fer. I el que sí que insisteixo, el missatge de les famílies és que no pateixin, que podran presentar les sol·licituds.
És a dir, que ara esteu treballant sobre aquest operatiu, perquè sí. És evident que esteu a contrarrellotge. Jo aquest matí deia una mica de generositat amb les decisions que esteu prenent a cada minut, perquè tot aquest operatiu és nou. Si no, la gent no pot anar a fer la preinscripció a les escoles perquè no es pot aglomerar, heu de pensar una alternativa, no?
Evidentment. I tenim molts operatius d'aquestes casuístiques molt diferents, Per exemple, tanquem totes les escoles? Sí. Algunes ens estem tenint dubtes. Alguna escola d'educació especial que té algun tipus d'alumne, que necessita algun tipus de tractament. Per tant, totes les famílies que tenen fills a escola o filles a escoles d'educació especial, estem tractant avui escola d'educació especial per escola d'educació especial, cas per cas, per veure qui tenir-la oberta seria molt perillós pels seus alumnes i qui, tenint-la tancada, seria un greuge pels seus alumnes.
Més coses. Alguns centres concertats i segur privats han passat ja el llistat de tasques a l'alumnat que seran avaluables. Alarma vermella, perquè, és clar, si resulta que les escoles concertades i privades que tenen més recursos tecnològics, que tenen més recursos tècnics, aquí no s'apliquen els criteris que ara deia el conseller de, en els centres públics, no intentar accentuar la bretxa digital, aquí les privades i les concertades poden avançar per l'esquerra els alumnes d'escoles públiques.
No. La instrucció que ha fet el Departament d'Educació com a autoritat educativa del país és per a escoles públiques, per a escoles concertades i per a escoles privades. Tant cessament d'activitats lectives i, per tant, tot allò que es faci en aquest període online és no avaluable.
I respecte a les universitats, conseller, respecte al funcionament de les universitats, deia el conseller, feia la distinció de dir els 12 universitats del nostre país no estan als edificis tancats, això vol dir que... Però no volem que els alumnes hi vagin perquè no volem que hi hagi concentració. Són dos criteris diferents respecte al tancament d'escoles.
Per un cantó, les universitats tenen autonomia i, per tant, és el rector que decideix en cada universitat què fer. No hi ha una autoritat universitària en aquest sentit, com pot ser educativa el Departament d'Educació, és diferent. I després, li puc posar un exemple. Si tanquéssim tots els edificis universitats, hi ha grups de recerca i d'investigació mèdica
que estan ara intentant solucionar-ho.
Que estan a punt de trobar alguna solució, i és un cas real a Catalunya, que està en un edifici universitari. Si tanquéssim tots els edificis universitaris, i que grups de recerca no podrien fer la recerca. Per tant, ni que sigui només per això, hi ha algun motiu més, però només per aquest no podem tancar els edificis universitaris.
Però aquí també s'ha descartat l'educació online, per entendre'ns, als centres universitaris?
Aquí és diferent, perquè hi ha estudis universitaris que són semipresencials, per exemple. Sí, tenen una part presencial, una part no presencial.
Que tenen el campus
virtual. És gai, en algunes assignatures és obligatori pels alumnes, i per tant aquí depèn de la casuística de cada universitat i de cada estudi.
Ha tingut el conseller, abans de prendre aquesta decisió, perquè ahir va ser un dia intens, no? Suposo, parlant amb la comunitat educativa, tant amb l'USTEC com els sindicats majoritaris i no majoritaris dins de l'educació, i la FAPAC, la Federació de Pares i Mares, perquè moure la comunitat educativa no és una broma. Ens està sentint ara, doncs, sí, segurament més de 2 milions de persones afectades per aquesta decisió ahir de la Conselleria d'Educació, no?
Sí, diguem-ne, el resum a grans xifres. Tenim 5.000 centres, 1.600.000 alumnes i 130.000 professionals. I, a més, no tothom és igual. No és allò que dius, no, com que tothom és igual, ho faig així. Per tant, ahir sí que vam estar en contacte amb sindicats, vam estar en contacte amb ajuntaments, vam estar en contacte amb partits polítics, amb grups parlamentaris, i vam anar, diguem-ne, també buscant l'opinió de tothom. Per exemple, els sindicats ens deien, no feu el que fan altres comunitats, és a dir, tanquem els centres perquè els professors estiguin dintre. Dius, no, evidentment, no? Perquè, a més, hem comprovat aquests dies que el professor era una de les professions de risc. És a dir, era això. És a dir, ahir al matí teníem una escola amb, de 13 professors, tots 13 confinats a casa. Dius, I, per tant, era estúpid dir, tanquem les escoles, i si em perdoneu, me permeti fer una crida. Ens està arribant, que en algun cas d'algunes escoles, llars d'infants o que sigui, que no són titularitat del departament, s'han tancat, però la titularitat està obligant el professorat a anar-hi.
Perdoni?
Sí, en algun cas. Ens està arribant.
Escola privada concertada?
No. Per exemple, en algun cas d'alguna llar d'infants municipal. El missatge és molt clar. Escoles tancades, totes, sense professionals a dintre. Si hi ha algun professional a dintre, algun, no tots, és per algun motiu d'emergència, perquè ha saltat l'alarma, perquè no sé què ha passat, perquè cal recollir unes dades que estan en paper. Però no es poden tenir els centres amb tots els professionals a dintre ni que estiguin tancats, perquè els han tancat, i els han tancat per mesures sanitàries, no perquè ens fa gràcia. Per tant, tancats, sense personal a dins.
Conseller, ahir sentia Emiliano García Page de la comunitat de Castella-La Manxa dient que els professors eren vagos i que ell no tancaria, després, clar, acaben tancant igual, no? I jo em plantejava, home, aquesta és una mesura, la del tancament d'escoles i de centres educatius, que segurament una certa coordinació a nivell d'Espanya hi ha d'haver, no? Heu tingut alguna conversa més enllà? Evidentment que nosaltres tenim competències plenes sobre això i res a dir. Però s'ha compartit perquè no hi hagi declaracions com les del president d'una comunitat dient que això és una excusa per fer vacances, per entendre'ns?
No. És a dir, nosaltres ens hem dirigit més al govern de l'Estat per preocupar-nos per mesures des del Ministeri de Treball, pel que fa als pares i mares que han de tenir els nens a casa i no poden anar a treballar, o si van a treballar no poden tenir els nens a casa.
Sí.
Ens hem dirigit més per demanar aquest tipus de mesura que per les altres, perquè, home, torno a dir, si això s'allargués, sí que hauríem de parlar de tots que fem amb la selectivitat, però en un període de 14 dies som, diguem-ne, tenim prou sobirania de decisió com a autoritat educativa com per no haver caldre de parlar. Diguem, clar, si això s'allarga, sí que hem de parlar de mesures concretes globals a nivell d'estat, com podria ser la selectivitat. Però si això dura els 14 dies que ens hem plantejat nosaltres, no tenim cap necessitat.
Preguntes que ens fan oients. Durant aquests dies, les escoles cobraran els serveis com el menjador, etc.
No, si no es donen, no cobraran.
Si no es donen, no es cobraran. Aquí hi haurà pensava, hi haurà una feina administrativa important, no?
Evidentment. Diguem-ne, hi ha una part dels serveis del departament administratius que està canviant de feina des d'ahir fins avui.
Insistim, ens està arribant això, exactament això que estava dient ara, conseller, una mestra d'una escola bressol municipal que diu que l'escola està tancada però ells els fan anar a treballar.
Doncs reitero el que he dit. Escoles, la instrucció que ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat avui és una instrucció molt clara que té a veure totes les escoles públiques, privades i concertades. Escoles tancades sense personal a dins.
I perquè ningú confongui el que ha dit el conseller, investigadors, uixers, administratius de les universitats...
Això és una altra cosa.
Això és una altra cosa. Però ells han d'anar a treballar o han d'anar a treballar si és necessari? Quin és el concepte?
Els de les universitats.
Les universitats.
La universitat, a més, la seva... instrucció, majoritàriament han d'anar a treballar.
Majoritàriament han d'anar a treballar.
Les instruccions que he llegit de les universitats, eh?
Molt bé. Conseller, sabem que avui té feina perquè ha de controlar totes aquestes incidències, perquè de mentre nosaltres estem aquí parlant, segurament està descobrint encara incidències, perquè avui n'hi haurà, no?
Moltes, sí.
Però aconseguirem, per exemple, que la comunitat universitària d'estudiants ajudi a tenir cura dels nens de les escoles primàries, que no els poden cuidar els avis, perquè aleshores arriscaríem els avis? Això ho aconseguirem?
Jo he llegit propostes de col·lectius juvenils de diverses ciutats de Catalunya, com Mataró i Vilanova, que es posen a disposició per ajudar, el que he llegit ahir, a la gent gran, per exemple, a fer compres. Mm-hmm. O la gent gran, que és una comunitat de risc, a fer altres coses. I sé que hi ha col·lectius de joves que estan organitzant-se per fer això. Som una societat solidària i responsable. Ho deia ahir la consellera Vergés. Com que ho som, ho guanyarem. La batalla és molt difícil, però com que som, guanyarem.
A la Conca d'Òdena, alguna preocupació, conseller, i aprofitar el micròfon, perquè en aquests moments hi ha 70.000 persones confinades, de moment 14 dies també, però es podria allargar a la zona on tenim més casos, que és aquests quatre municipis, no?
Jo vaig poder parlar amb alcaldes abans d'ahir, quan vam tancar les escoles. Els alcaldes que ja tenien, ja veien que la cosa evolucionava, estàvem, diguem-ne, per un cantó molt preocupats, per l'altre molt esperançats, però tots ells eren molt responsables de que això és una lluita de totes les administracions, de la Generalitat i dels ajuntaments, que hem d'anar mà a mà i que aquesta lluita, insisteixo, la guanyarem. A vegades prenem mesures dràstiques, com és confinar una subcomarca o com és tancar totes les escoles.
Conseller, moltíssimes gràcies per venir en directe aquest matí i compartir la informació amb l'audiència. Veurem si ens en sortim. Que vagi bé.
Gràcies.